T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sant Cugat a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el voli Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter. @Cugat.cat.
Al nou El Campo Sant Quirze hem canviat per a tu.
I perquè vinguis a descobrir-ho, t'oferim el tomàquet de sucar deliciós Conca 400 grams per només 1,39 euros.
Nou El Campo Sant Quirze. Vine a descobrir-lo. Estalvia i viu millor. El Campo.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they understand.
Quan escolteu aquesta música vol dir que passen uns minuts de les 12 del migdia del dijous i que això és molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim gent de Sant Cugat, gent que no ho és, però com si ho fos, i que estan actuant a Barcelona. Però això en parlarem després, perquè abans... La homilia de molta comèdia. Avui, setmana de passió. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Els habituals oients d'aquest programa ja sabeu que sempre... quan comença, faig un comentari que des del primer dia, ara ja fa 3 temporades, en dic humília. Aquest dijous estem en plena Setmana Santa Catòlica, Setmana de Passió, titulo jo, i em sembla adequat fer unes consideracions i potser aclaracions que mai havia fet. A veure, humília, diu el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, és prèdica que es fa per explicar al poble un fragment bíblic llegit dins de la celebració litúrgica catòlica. El Pompeu Fabra, una mica més antic, com sabeu, diu prèdica que es fa per explicar al poble les matèries de religió. O sigui, que eixampla l'àmbit i creu que es pot fer una homilia parlant de religió sense referir-se estrictament a un fragment de la Bíblia. En qualsevol cas, el que sembla clar és que cal aclarir al poble la veritat, el contingut, les raons de certes coses, perquè el poble, sol, pobre, no ho entén. I convé guiar-lo perquè no es perdi. Això és típic de qualsevol religió, no cal centrar-lo a la catòlica. I si molt m'apreteu, diria que de qualsevol grup, inclosos els polítics, que sempre han tingut la necessitat d'explicar a la gent la veritat perquè ells, com deia, pobrets, el poble, no hi podien arribar solets. La paraula deriva del grec homilien, que significa tenir comunió o tenir interacció amb una persona. I d'aquí, d'aquesta suposada comunió amb els oients, jo vaig utilitzar la paraula homilia per dir la meva al principi de cada programa amb la finalitat de parlar sempre del tema que ens ocupa i que suposo interessa als oients, que són les arts escèniques. I com dic sempre al començar, les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat, que és diferent. Avui no puc dir l'agenda de cap de setmana a la ciutat perquè no hi ha programació al TA, Teatre Auditori, ni a Mirasol, ni al MUT, ni a l'Aula Magna de l'Escola de Música. I en conseqüència faig unes recomanacions de persones de Sant Cugat, nascudes o que hi viuen, que sí estan fent activitats a Barcelona, la capital de Catalunya, que potser sí, potser no, acabarà sent una república independent si la Xina, els Estats Units d'Amèrica, Rússia, França i la Gran Bretanya, o sigui, els països que tenen dret a vetar a la ONU, o sigui, els que manen de veritat, bueno, inclosa l'Alemanya de la Merkel, aconsellen fer un referèndum pactat i el resultat és favorable a aquesta aspiració, sembla, de la majoria dels catalans. El fet de que no hi hagi activitats relacionades amb les arts escèniques de la ciutat perquè és Setmana Santa deriva ara de que molta gent surt de viatge o a les segones residències, que n'hi ha, que n'hi ha, sobretot aquesta ciutat rica i plena. I no les raons de quan jo l'he petit, adolescent i jove, perquè quan arribava aquesta setmana els teatres i els cines tancaven, sí senyor, tancaven. Inclús les cases de barrets, o sigui de prostitució, també tancaven. Tot va una mica lligat. Jo només vull recordar, per acabar aquesta homilia especial, que el teatre, de fet, va començar a les esglésies. Tots els rituals, totes les cerimònies, tota la litúrgia, sigui de quina religió es tracti, comporta una representació, una escenificació, un vestuari, una il·luminació, i si no, aneu a veure qualsevol processó des de Sevilla a Valladolid, passant per Tarragona o Verges. Estimats germans de les arts escèniques, bon cap de Setmana Santa amb teatre, música, dansa o circ, si pot ser. Amén. Avui hem posat música de Borodín per començar l'entrevista perquè va ser un compositor rus que va viure precisament més o menys a l'època de l'autor de l'obra de què parlem. Bé, aquesta és una adaptació lliure, molt lliure, diuen, molt lliure, de El jugador, de Dostoievski. I tenim a nosaltres a la Júlia Rodón.
Hola, bon dia.
I tenim nosaltres a l'Eduard.
Bon dia.
També membre del grup d'actors que fa aquesta obra. Bé, a veure, per mi la pregunta seria per què Dostoievski, per què Dostoievski ara i per què El jugador, Júlia?
Doncs bé, nosaltres formem part d'una companyia de teatre, ara fa 5 anys que funcionem com a companyia, i és una mica la marca de la casa treballar amb clàssics, i de fet no és la primera vegada que treballem amb un clàssic rus. El fet que sigui rus és gairebé una coincidència, però el fet que sigui un clàssic no. No és ni la primera ni l'última vegada que revisem un clàssic, perquè sí que és veritat que cada vegada quan busquem nou material per treballar amb la companyia, acabem anant a petar els clàssics perquè llegint-los hi trobem coses que han transgredit els anys i els segles fins i tot i d'alguna manera ens ajuden a destriar les banalitats de la nostra actualitat i ens fan parlar de coses molt arrelades que tots podem entendre d'una manera bastant innata i fins i tot visceral.
Aquí diem que busquem un tipus de literatura que tingui una profunditat, que tingui, i que comprovem segurament que és tan actual quan
Exacte.
Es va escriure com ara.
Sí, sí, sí.
Perquè aquesta és una de les característiques del que podríem dir neoclàssic.
Exacte. Ens il·lusiona molt quan trobem que el nostre públic, i de vegades fins i tot públic molt jove, pot comprendre a la perfecció grans clàssics de Dostoievski o de Chekhov, no? Fa molta il·lusió realment veure que que podem remarcar la vigència d'aquestes peces i fer-les arribar a públic molt jove.
La companyia, el que tu dius, que és la...
Companyia Ignífuga.
Va començar el 2012 i l'any passat va tenir un premi important.
Sí, bueno, de fet, l'hem rebut aquest any, el més important, el Premi Adrià Gual.
Però era el de 2016, diguéssim, no?
El 2016.
Clar, representa que el donen com l'any anterior, sí. Però anterior. El jo, premi...
Qualsevol altre premi que diuen els Goya del 2016 els donen al febrer del 2016.
Exacte, aquí estaria. O sigui, es va donar, de fet, el premi és del desembre, no? Per tant, sí. És 2016.
El que passa és que aquest premi comporta l'escenificació d'una nova peça que estrenarem dins del marc del Festival Grec 2017.
Fantàstic, no?
Sí.
Home, podeu estar molt contents. Eduardo Tonell, a veure, tu vas fer també aquesta obra de què parlem?
Jo estic al Jugador, també, el Tantarantana, i a Utopia, que és la propera obra que presentarem al Festival Grec, també estem a l'equip. Bé, de fet, hi estem tota la companyia, llavors sí.
Aleshores, aquesta versió tan lliure del Jugador, per què dieu que és tan lliure, Eduard?
Jo crec que diem que és tan lliure perquè si tu et llegeixes el Jugador i vens a veure l'obra, veuràs, o sigui, tindràs dues experiències diferents. Sí que agafem la base del dramaturg, que és Albert Pijuan, va agafar la base del que seria el Jugador com a punt de partida, però per començar, el Jugador no és un jugador, sinó que és una noia. El Jugador hi ha molts personatges, aquí només som tres. Les relacions d'amor és bàsicament l'obra parla de relacions d'amor i de diners i és com que diguem que les hem pervertit pel bé de l'acció dramàtica, no? D'una certa manera.
Aquí en aquest cas, o sigui, el jugador, que és una jugadora, i que si no m'equivoco ets tu...
No, la jugadora l'interpreta Marina Congost.
O sigui, tu ets l'objecte d'amor de la jugadora.
Sí.
Pensava que era la inversa. Sí. Aleshores, arriba en un lloc, a més el trobat per un nom molt, molt adequat.
Perquè... Roulettenburg.
El Roulettenburg, o sigui, que fa aquesta referència al fet del joc. I la història diu que en el seu moment el Tieskin, que sí, el que s'hi va fer va ser, després de la mort de la seva primera dona, marxar, viatjar i anar a parar en un lloc que en aquell moment doncs era un balneari, que en deien un balneari, però que servia sobretot per això, bàsicament per jugar, no? I a partir d'aquesta experiència li va suscitar el fet de fer una obra com a jugador. Passa molt que obres clàssiques es modifiquen, s'adapten, tal. Jo a vegades m'ho temo, Jo dic, no, ho dic sincerament, a vegades hi ha algun de tot. En aquest cas, quins han sigut els elements que heu mantingut de la història, inicial? Quins són els elements que dius, aquests s'han de conservar perquè aquests són els que ens han cridat a fer-ho?
Hem conservat el que seria la trama que gira al voltant del general Filipov, que és un general que acompanya els grans polítics russos en les seves gires europees, no? I això és el que fa que aquests personatges visquin en una situació molt acomodada i estiguin bastant avorrits dintre de tot i tinguin sempre set de més, no? Aleshores, això és el que hem mantingut. Aquest personatge, malgrat no surt, se l'esmenta continuadament. I aleshores els personatges que interpreto jo, que és Polina, és la filla d'aquest general, i la jugadora són agafats directament del real, i el personatge de l'Eduard es podria dir que en certa manera també l'hem agafat de la novel·la, perquè ell aglutina tota la resta de jugadors que hi ha en aquest casino, que volten per allà també amb ganes de trobar alguna noia de bona família a qui poder replegar. I ell concentra tot això.
Per seguir jugant.
Exacte. De fet, també hi ha tot això de com la disputa entre nacionalitats, de l'Europa occidental i l'Europa oriental, que seria representada pels russos, que també, en certa manera, la jugadora, en aquest cas, és com que concentra en el meu personatge els insults cap a... Bueno, també hi ha un moment en què es fica amb els polonesos, però és com una mica de també serveix d'atenció entre diferents nacionalitats, que això també ho hem volgut salvar en la peça.
Sí, ens interessava molt també de l'original rescatar aquest ambient de casino en el que es troben les diferents personalitats de diferents punts d'Europa que segurament es barallen a crits als seus despatxos, però dins del casino l'ambient es relaxa i es torna endreçat.
Mantenen les bones formes.
Sí, sí.
De totes maneres, i aquest, si esteu, això que esteu comentant, en aquest moment tampoc és d'actualitat total.
De fet...
Fet de les evidències entre sí, la paraula de Polònia, doncs en aquest cas està claríssim.
Sí, de fet, en l'obra també una de les coses, o sigui, s'ha portat cap a la contemporaneïtat en el sentit que es cita Putin a la comitiva russa, en el sentit de que hi ha com reunions bilaterals entre Europa i,
Rússia.
I Rússia, en aquest sentit.
Hi ha un altre aspecte que no sé si vosaltres l'heu treballat o si la companyia ho fa habitualment. O sigui, tenim, per una banda, un dramaturg, que és el que se suposa escriu l'obra, però suposo que en la mesura que aneu assajant, aquí entrem en una segona fase de transformació.
Sí. Sí, de fet, nosaltres estem acostumats a treballar molt en aquesta segona fase, perquè les dramatúrgies les acostuma a fer el nostre director, que és en Pau Masaló, i aleshores ell escriu a casa, però tot el que es genera assaig. Fins i tot quan ell escriu alguna cosa, la porta assaig, la llegim i la discutim, canviem coses, vull dir que són processos molt participatius. En aquest cas ho ha estat una mica menys, perquè degut a l'Adrià Gual tenim molta feina i el nostre director s'ha hagut de dividir una mica en aquests dos processos, aleshores vam decidir buscar una ajuda externa, que en aquest cas ha estat l'Albert. I sí que ha sigut poder el nostre projecte menys participatiu. Però sí, hi hem posat tanta mà com hem pogut.
No, penso que és una manera, sobretot pensant en companyies com vosaltres, que ja fa algun temps que esteu treballant junts i que m'imagino, suposo, que hi ha un sentit bastant comú del que ha de ser el teatre, del que ha de ser doncs, la forma de mostrar-se, la forma de fer-ho, això és habitual. I en definitiva no, estem recuperant una cosa molt antiga. Perquè clar, quan es parla d'això ningú recorda, o pocs recorden doncs, que Shakespeare començava a fer una obra i a partir d'allà aquella obra començava a arribar a vegades fins a llocs que no estaven pensats ni somiats des del principi.
És veritat.
Per dificultats en personal, perquè li faltava algun intèrpret que havia caigut i em tenia que canviar per un altre, o perquè algú doncs, feia això, diu, això no, doncs canviem-ho per aquí, per tant no és cap novetat, el que passa que a vegades es desconeix perfectament. Això passa igual amb música, eh? L'Albert Pijoan, quan fa l'obra aquesta, és perquè prèviament vosaltres, tot el grup, heu tractat i heu dit aquesta.
Sí, sí, sí. Sí, de fet, primer vam escollir l'obra, vam escollir com la volíem enfocar, quins eren els aspectes que ens interessaven més de l'obra, i després vam buscar un dramaturg i li vam posar l'encàrrec sobre la taula.
Bueno, és una limitació, però si després hi ha aquesta segona fase de treballar-ho...
Sí, sí, i el dramaturg també entra dins d'aquest diàleg, eh? Vull dir que no és que se'l quarti massa, sinó que ell també té dret a opinar. I a...
Bueno, estem parlant d'una obra que vau estrenar la setmana passada al Tantarantana de Barcelona i que està previst que estigui fins a final de mes.
Sí, fins al 30 d'abril.
Fins al 30 d'abril. Vull dir que encara queden uns quants dies perquè si la gent que ens escolta vol veure una cosa, com a mínim, que s'escapi una mica de la... Quan dic normalitat, ja sabem què vol dir. És normal, són actors i actrius que estan a l'escenari i que representen, però que no és precisament un teatre convencional en el sentit estricte de la paraula. Però si volen veure això, doncs tenen uns quants dies per poder-ho fer. Em sembla que feu des de dimarts a diumenge?
De dimecres a diumenge.
Dimecres a diumenge, a quina hora?
De dimecres a dissabte a les 9 i diumenge a les 7.
I la capacitat del Tantarantana, no la recordo en aquest moment, és de dos...
Són unes 100 i pico persones, 110, sí, més o menys.
Hi ha un grup d'actors i actrius, com diu, han canviat, fet un personatge, hi ha dos personatges femenins, que en aquest cas serien parella, parella amorosa, cosa que no era amb l'obra original. Bé, en definitiva, les circumstàncies han canviat moltíssim perquè fos d'aquesta manera. Si ho era, no se sabia. Això se sabia mai. Dins del conjunt de la gent que hi ha, ja he vist una persona amb la formació que he tret bastant gran.
Mm-hmm, sí, la Sàskia. La Sàskia Giró ens acompanya d'una manera especial. Nosaltres, bueno, li diem una col·laboració per part de Sàskia Giró, ja que ella no porta tot el pes de l'obra, apareix en unes quantes escenes, però és un personatge molt clau. Ella representa la Babulinka, és l'àvia de Polina, el personatge que interpreto, que tothom espera que es mori per heredar la seva gran fortuna.
Pobre.
Sí, pobre. Però després arriba al casino i demostra que de pobre res
no
de res. I no dic res més perquè aleshores ja sabríem com s'acaba.
Aquí hi ha una perspectiva interessant tota vegada que va guanyar aquest premi, que és el que comentaves, d'aquesta obra que esteu treballant per poder fer. Ho esteu treballant paral·lelament?
Sí. Sí, sí, de fet hem començat els assajos aquesta setmana mateix.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Sí. I aquesta... Sí. Podeu avançar alguna cosa sobre l'obra? L'Eduard?
Sí, de fet, l'obra tindrà el títol d'Utopia i bàsicament és... diguem que és una obra que on reflexionarem sobre el concepte d'utopia que va iniciar Thomas More en la seva obra, Utopia, precisament. Reflexionar una mica sobre aquest concepte de societat ideal, no? Sobretot agafarem una persona que té com... va intentar fer la seva utopia anant-se'n de la societat que ens engloba tots i crear la seva pròpia societat aïllada, en aquest cas, doncs a través de la societat que va crear aquesta persona intentarem veure què és el que realment era utòpic allà, que aquí no és, o què realment aquí és utòpic ja i allà no, si realment l'utopia és un punt on s'hi pot arribar o si és una cosa que queda allà i que ha de ser-hi per continuar avançant, si no han d'existir les utopies, perquè potser... és això, són ideals que no s'han de complir mai. Sobretot aquests conceptes ara estem treballant i estem conformant l'espectacle. Però, bueno, és això. Tot just acabem de començar assaig, bueno, procés de creació, de fet, perquè és creació col·lectiva i...
Això ho anava a preguntar. Hi ha dramaturg?
Hi ha dramaturg.
Hi ha persona que coordini o que vagi juntant tot el que vosaltres aneu...
Bueno, com sempre ens acompanya el nostre director, en Pau Masaló, que és bastant qui coordina tot això, i l'acompanya aquesta vegada en Ferran Dordal, que bé, ell té més experiència en aquesta mena de creacions, també així més grans i més abstractes com sembla que serà Utopia, i sembla que ens farà un acompanyament en el que ens puguem sentir més segurs, no?
Bueno, Utopia no existeix segur, eh? I Eduard...
Jo crec que sí.
Tocallo, ja t'ho dic jo ara, que...
Nosaltres, de moment...
Ha d'existir segur. Si el Tomàs Moro s'aixequés, es tornaria a ficar altra vegada.
Sí, no?
Altra vegada a dins la tomba,
segur
perquè
sí.
Es quedaria una mica al·lucinat.
Sí. De com hem anat evolucionant.
Com ha anat evolucionant la cosa.
Sí, de moment que... estem una mica desesperançats. Esperem trobar-la.
Sí, no, de totes maneres, és veritat que si tu vas... llegint textos antics i no antics, vull dir del segle passat, no, de 2.000 anys, i veus que hi han factors, hi han elements, hi han judicis, hi han formes que són iguals. Ens sembla que passa que, clar, estem en una tecnologia, bàsicament aquest seria l'aspecte més diferent, però des del punt de vista del cervell i des del punt de vista de les relacions sentimentals, humanes, i la cosa no és que hagi fet uns salts portals, eh?
No. D'aquí això d'agafar clàssics, no? Per part nostra, també, perquè és com, ostres, tots aquests temes realment viscerals i transversals de les persones són els que encara aguanten i que tenen la mateixa vigència.
Sí. Sí, sí.
Hi ha un aspecte que es fa molt en aquest moment, en molts llocs, i és intentar aquesta espècie de barreja entre passat, futur, possible, no? Per tant, això d'utopia trobo que és molt ben trobat, perquè esteu dins d'una línia, que funciona, una mica per buscar, una mica sortida, no?
Clar.
En el fons és una mica aquest, per on sortim?
Sí.
Quina seria la manera?
Sí, sí, tots sabem que estem, que hi ha com una mena de descontentament general sobre la societat, no? I és com cap on hem de tirar, no?
Sí.
Aquesta obra l'esteu fent dintre d'un cicle que falta en tarantana, de diferents companyies que de forma, diguem-ne, habitual ja estan treballant-hi allà.
Sí. Bé,
quant temps fa que o sigui, dintre d'aquest cicle, quant temps fa quin?
És el nostre segon any.
El segon any.
Sí, sí.
I n'esteu contents?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, és molt enriquidor a nivell d'intercanvi amb la resta de companyies.
Això que volia preguntar, si hi havia, sí. Si hi havia aquesta relació.
No és un intercanvi tant a nivell artístic, ja que això depèn molt de cada companyia, no? Sí que hi ha companyies amb qui generes coses i amb les que et pots sentir més afí, i n'hi ha que generen coses completament diferents al que nosaltres fem, però no deixa de ser enriquidor poder veure el que ells produeixen en un mateix període de temps i amb un mateix nombre de recursos, no? Però està molt bé a nivell de confort, te sents molt recolzat, generem moltes activitats conjuntes també, fem una cosa que es diu els divendres en companyia, que és la primera setmana que cada companyia estrena un espectacle, el primer divendres d'aquella setmana tots apareixem al teatre i després fem un col·loqui en el que podem participar tots els membres de les diferents companyies, la gent que hagi vingut al teatre aquella nit, i realment és molt interessant.
Bueno, realment, i no és habitual.
No, no és habitual.
Penso que no deu ser massa, no deu ser massa habitual.
No, no, no.
Molt bé, a veure, seguim, però seguim amb una altra cosa, perquè ara ja ho hem dit, tantarantana, fins al dia 30, dimecres, dijous, divendres, dissabte, a les 9, diumenge a les 7, que vingui molta gent, que ompli. Poden anar a la processó, a si volen, igualment.
Sí.
Poden anar a la processó i a les 9 anar al tantarantana.
Exacte.
Escolta'm, ara parlarem d'una altra cosa. Continuava amb Borodín perquè, com dèiem, la música d'aquell compositor estava encaixada dins del segle, dintre de l'època de l'existència de Fyodor Dostoyevsky. Júlia Rodon, Sant Cugatenca,
sí.
Tant Cugatenca, nascuda a Sant Cugat,
sí.
O sigui, allò que en diuen Sant Cugatenca de tota la vida.
Sí.
No, perquè aquí això s'ha de ponderar, eh? Allò diuen, no, nouvingut, allò nouvingut... Jo porto 52 anys i encara em diuen nouvingut.
Sí. Ui.
A veure, Júlia, la teva trajectòria va començar des de molt petita?
No ben bé des de molt petita, sí que sempre havia tingut moltes inquietuds teatrals, sí que sempre havia sigut.
Però tu primer vas anar a Laura Esteve.
Sí, Sí, sí. Vaig fer molts anys de dansa a la Laura Esteve.
Però abans sí que tenies... Què tenies quan vas començar?
Poder 6 o 7 anys.
Això ho vull dir.
Sí, sí. Bé, de fet, primer ho van intentar amb la música. La meva germana va estudiar violí durant molts anys i jo sempre l'acompanyava a Fusió, amb cotxet. I aleshores Fusió i Laura Esteve encara estaven junts i la Laura m'ensenyava els vestits de dansa i tot això i jo pensava, jo vull això, jo no vull el violí per res. I vaig insistir molt i em van apuntar a dansa i m'encantava.
Sí, vas estar fent dansa durant 5 anys?
Sí, potser una mica més i tot. Sí, sí, 5 o 6 anys.
Després... vas als tits de teatre si ho has arribat?
Bueno, hi va haver un impàs entre mig, sempre m'han agradat a mi tot el que és artístic, les arts plàstiques també, vaig passar pel Pou d'Arts alguna temporada, sí. Pel taller Triangle, i em vaig atrevir a fer el pas bastant gran, amb 14 anys de fet vaig començar els tallers de teatre, feia molt de temps que en tenia ganes, però sempre he sigut tímida, en certa manera. I em va costar fer el pas, però un cop el vaig fer.
És una característica de molts actors i actrius.
Sí.
I tant.
Doncs mira.
I tant.
Sí, sí.
I a més hi ha dos facetes que sempre repeteixen, sempre. Una, aquesta manifestació de timidesa, i la segona, d'estar a punt de sortir a l'escenari i dir, això no sortirà.
Sí, sí. Això és típic, eh? Això sempre passa.
I en canvi passa el que passa.
Sí,
sí,
sí.
Aleshores vas anar al Tits de Teatre i la Sílvia Servant, afortunadament, encara estava present.
Sí, sí, sí.
I vas començar allà, vas començar a veure que...
Que allò m'apassionava d'una manera brutal, total, m'enganxava. I, de fet, vaig començar un estiu i aquell curs ja començava apuntada 2 dies a la setmana i esperava que fos dilluns i esperava que fos dissabte per poder anar a teatre amb l'ànima.
Mantenies encara vinculació amb dansa o no?
No. Poder alguna època vaig també passar per l'Esbar, vaig fer dansa contemporània, però de seguida el teatre em va absorbir.
Amb el Joan Serra?
No, vaig tenir a l'Olga. Sí. Sí, sí. I no, però els tallers era el que més m'apassionava.
I a partir d'aquí?
A partir d'aquí, jo cada cop em vaig anar implicant més amb els tallers i, de fet, em vaig anar fent amiga dels meus professors, fins i tot del Roger, de la Sílvia. I amb la Sílvia vam començar a tenir una relació molt estreta fora de classe. Jo cuidava la Iona, la seva filla, i ella s'anava a donar classe i un dia em va dir, mira, jo tinc ganes de descansar, per què no vas tu a fer classe i jo em quedo amb la Iona? I jo just tenia 18 anys i vaig començar a anar a fer algunes substitucions i de seguida vaig començar ja a donar les meves classes el dissabte al matí i des d'aleshores que sóc professora als tallers.
La veritat és que parlant, va estar aquí fa poc, bueno, no, dic poc, però devia ser temporada passada, la Marta Uixant i la Vera, i parlaven del creixement que s'ha mantingut, un creixement important, els tallers amb 140
sí.
alumnes.
Sí.
Vull dir que hi ha, a partir de molt petits i fins a gent adolescent.
I adults,
i adults també.
Sí, és un creixement que ens sorprèn fins i tot a nosaltres mateixos, no? Perquè, de fet, l'escola no és una cosa que nosaltres haguem triat, perquè d'alguna manera ens va caure a les mans quan la Sílvia ens va deixar. De cop ens vam trobar que teníem aquest projecte i que n'havíem de fer alguna cosa i vam decidir tirar endavant i convertir-lo en el nostre projecte vital. I funciona d'una manera estranya, perquè no hi ha una gran organització, ni de fet som molt desendreçats i desorganitzats, però hi ha tanta passió que és el que ens fa tirar endavant i tirar endavant amb molta força.
I els nens i les nenes que hi van ho noten.
Sí.
Això jo puc dir-ho personalment, puc afirmar que és així. De totes maneres, tu has fet altres coses. També has fet classe de clown.
Sí, Sí, sí. Jo, de fet, quan vaig acabar el batxillerat vaig voler fer un any d'impàs, també per recomanació de la Sílvia, abans de presentar-me a les proves de l'Institut del Teatre, que tenia molt clar que volia fer, però primer volia provar altres coses. Aleshores vaig anar al timbal i allà vaig fer com feia un intensiu d'interpretació, veu i cos, i paral·lelament anava a classes de clown amb la Merche Ochoa, i també anava a l'escola de circ Rogelio Rivel a fer trapezi.
O sigui que vas obrir un ventall a veure, sí, potser a on, no?
Sí.
Potser a on, et resultava més estimulant. O...
Sí, sempre havia tingut aquest ventall molt obert, perquè sí que és veritat que en la meva formació als tallers la Sílvia em va ensenyar molt a estimar i a respectar i a entendre el teatre més convencional, el teatre de text, però per altra banda el Roger Casadellà, sí, que era el meu altre professor,
sí,
em va ensenyar, em va obrir tot un món teatral que desconeixia, que era un teatre més alternatiu, en el que hi entraven diferents formes, més poètiques i molt diferents, no? De fet, ara, moltes vegades, ho dic i penso que faig el teatre que faig, tinc la companyia que tinc, que treballa aquest text poetitzat, perquè vinc d'on vinc, jo crec. Sí, sí.
I després vas entrar a l'Institut del Teatre.
Després vaig entrar a l'Institut del Teatre. Sí,
llavors
sí,
vas,
sí,
fer tota la carrera normal, diguéssim,
sí,
però suposo que tu vas entrar i ja també dins del propi institut ja hi havia un tipus de plantejament que no era el mateix que quan va començar.
Sí.
Perquè això també ha canviat.
Sí, sí,
els,
sí,
professors també són persones que també han estat dins d'aquesta evolució.
Sí, sí, sí. Sí, tota l'època de l'institut, no ho sé, em va comportar molts alts i baixos, no? Passes per moments de desencant total, tornes a la passió extrema. És molt variable, també, és això, no? Hi ha molta eclecticitat a nivell d'estils, de metodologies, de professorat, però és una eclecticitat que... Malgrat hi ha molta gent que em parla malament, a mi m'agrada perquè et permet destriar i triar què és el que prefereixes i què és el que et desperta més.
Tu vas fer art dramàtic?
Sí, jo vaig fer art dramàtic en l'especialitat de text. Em va costar molt decidir-me, però finalment vaig triar el text.
A partir d'aquí, quan tu surts i comences a funcionar,
sí,
et val com a base.
Exacte.
Però clar, tu a partir d'aquí pots escollir.
Sí.
Bueno, en fi, és un dir. Sí, ho intentes, com a mínim.
Exacte.
Ho intentes, sí, escollir.
Sí, 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 sí.
Quina és la, dintre d'aquestes, tot això que vas anar tocant, no?
Uh-huh.
El clown, després em deies també el trapeci. Uh-huh. Amb el seu moment, en cap moment, la música, aquell violí que tu parlaves, uh-huh, abans de la teva germana,
uh-huh,
no et va quedar a dir, pues ara podria també entrar la,
sí,
música.
Sí, sí.
O cant?
Cant, sí. Sí, de fet, sempre m'ha agradat molt cantar. Però és una cosa que tampoc m'he atrevit massa mai a fer, però dintre de l'institut sí que vaig tenir una mica d'oportunitat de fer algunes classes de cant i em va agradar molt. I de fet ara, amb la companyia, és una cosa que fem sempre que podem. Ens agrada molt. I qualsevol excusa és bona per afegir un moment musical i així. I ara, de fet, també en aquesta obra, per exemple, el jugador toco la guitarra elèctrica, una mica, quatre tonteries, però... M'agrada molt, m'agrada molt.
És que en aquest moment podríem dir que un actor, una actriu, pràcticament està fent de tot.
Sí.
Si veus aquest tipus d'adaptacions, a vegades, com va haver-hi fa poc aquesta adaptació de Shakespeare al Nacional, uh-huh, doncs que la gent, doncs, tots els que sortien, majoria, algú potser sí,
uh-huh,
no hi ha pas un especialista ni del cant ni de la dansa, uh-huh, i en canvi, doncs, hi havia... Ens retorna aquell tipus d'actor anglès i nord-americà, sobretot anglès, que és versàtil absolutament, uh-huh, no? O sigui que pot fer una cosa i una altra,
sí,
i amb nivell. Penso que aquí hem arribat a un punt en què efectivament hi ha molta gent de la vostra generació que està en aquesta línia.
Uh-huh. Sí, sí.
El fet d'escollir un determinat clown, com es produeix? Perquè no? És una cosa molt... Això sí que és molt especial, no? Però amb dona.
Sí.
Hi ha poques de dones, clar.
Sí. Jo sempre havia i segueixo tenint una vessant molt còmica que a vegades fins i tot a mi se m'oblida que la tinc, però hi és. I de fet, als tallers ja vaig fer un curs intensiu de clown amb el Gary, amb en Gary Xocat, i em va agradar moltíssim. I crec que va ser aquest intensiu el que em va animar a provar aquest clown, aquest curs anual de clown amb la Merche. I va ser molt interessant. Va ser molt interessant perquè també vaig descobrir que això que diuen, no?, que de vegades el clown que et surt és una mica una caricatura de tu mateix, no? I realment el meu clown és molt tímid i no parla, de fet.
Podries fer-ho perfectament, no? Sí. Podries assumir-ho perfectament, sí, sense cap problema.
Sí, sí, sí. De fet, els problemes van arribar quan va arribar el moment de parlar, no? Que la Merche va dir, vale, molt bé, ara ja és hora que comencem a xerrar. Però sí, sí, va ser molt, molt enriquidor. Vull dir que jo crec que d'alguna manera m'acompanyarà sempre, encara que fos una etapa curta de contacte amb aquest clown.
Bueno, tenim una carrera que comença aquí, comença acompanyant la germana, acompanyant les classes de violí, veus els vestits, t'entusiasmes amb el tema de la dansa, vas a la dansa i vas anar saltant, tallers de teatre, institut del teatre... I ara estem, doncs, en fi, bueno, ara, ja fa uns anys, actuant. Quina perspectiva veus a la teva carrera?
Doncs costa molt d'imaginar, també perquè amb els anys m'he acostumat...
Sense utopia, directe.
Sense utopia, sí, sí. Amb els anys m'he acostumat a intentar no pensar-hi, perquè genera molta angoixa en aquest món nostre, no? I quan aconsegueixes no pensar-hi és quan aconsegueixes disfrutar del que tens ara. Però sí que el meu ideal seria que la companyia pogués anar tirant endavant, perquè sí que és l'espai on sento que sóc més lliure a l'hora de proposar, d'escollir. No em limita només al fet d'actuar, que també m'agrada moltíssim, sinó que puc escollir què vull actuar i com vull fer-ho, no? I això no té preu. Però m'agradaria també formar part de projectes únicament com a actriu, en tinc moltes ganes.
I a Sant Cugat?
A Sant Cugat, bé, el meu vincle directe amb Sant Cugat és els tallers, que espero que durin molts i molts i molts anys.
Però la Ignífuga no té possibilitats d'actuar a Sant Cugat?
I tant. Sí, sí.
Hi ha hagut algun tipus de gestió o no?
Ai, ho intentem, però sempre anem una mica tard. Però sí, 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 aviam, intentarem portar alguna cosa. Si més no, mira sol.
Ja
moment.
Sabeu que hi ha aquest off Sant Cugat, sí, no? Sí, que d'alguna manera intenta suplir la inexistència d'un teatre bé, una sala bé en condicions per poder fer teatre cada setmana.
Sí, sí.
No sé,
sí,
si ho veuré jo ja, això.
Sí, i realment és un teatre que està molt bé, el Teatre de Mirassol.
Molt,
les
molt.
Mostres dels tallers les fem allà i molt. Realment té uns recursos impressionants.
Sí, sí. El fa dos caps de setmana hi havia gent de Yosei Tomato, el Negria i tal, i estava ple, estava absolutament ple. I la setmana passada, la gent d'aquí, l'antiga Xandrina, Maria Vancell, també estava ple. Però tu ja saps, venint dels tallers de Silvia Cervant, doncs la Unió hauria d'estar funcionant.
Sí.
I no han començat les obres. I no plorem més, no plorem perquè hem de deixar-ho aquí. Molt bé, Júlia, estic molt contenta que hagi vingut. Eduard, no cal dir-ho, estàs aquí encara, no ha marxat a l'Eduard, però hem dit que la segona part no li tocava dir ara sí.
No he dit res, eh? Tota
l'estona. No, has estat bé. Has estat bé, has estat tal com tenia que ser. Però ja veus que, clar, si tu haguessis nascut a Sant Cugat, ara haguéssim fet una segona part dedicada a tu, però...
Escolta, això en una altra vida.
Exacte.
Bueno, a casa seva, això a Torelló.
Bueno, clar, què hi farem, això és així. Doncs estic molt content que hagi vingut. Esperem que sigui un èxit en la mesura que pot ser un èxit el que feu i on t'ho feu, s'ha de dir, és així. I a veure si, efectivament, d'aquí un temps sentim i diu companyia Ignífuga ve a Sant Cugat a presentar Utopia. Seria fenomenal. Però comenceu a moure's ja.
Sí, ho farem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, moltes gràcies.
Adéu.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
Chimney tops, that's where you'll find me, somewhere over the rainbow.
Over the rainbow, amb la Judy Garland. I per què va Judy Garland en aquest moment? Perquè, com deia, no hi ha agenda de cap de setmana a Sant Cugat. I sí que vull parlar d'alguna cosa que fan gent de Sant Cugat, però no aquí. Per exemple, posàvem això d'Over the Rainbow perquè hi ha un espectacle al Maldà que es diu Close to Eliza, o sigui, la filla de la Judy Garland, amb la Virginia Martínez. La Virginia Martínez, santcugatenca, fa aquest Close to Eliza acompanyat del Xavi Casany i el Dani Campos, al piano. I a través de les cançons de l'emblemàtica de Liza Minnelli fa un recorregut pels moments més emocionants de la seva trajectòria, despullant l'essència amb una instrumentació minimalista, però descobrint també anècdotes de la seva vida. Gent de Sant Cugat que estan treballant, no cal dir-ho, la Júlia Rodon, que ens ha visitat ara, el tant en tant amb el jugador. L'Emma Viladasau segueix al Villarroel amb la mare fins al dia 16. O sigui que hi ha. La Mercè Aranya, que està treballant al Teatre Nacional de Catalunya, amb tots els que heu vingut de Mar Rosic fins al dia 7 de maig. Esperem que podem venir-hi i que pugui venir, que podem parlar amb ella de tot això. En Francesc Orella també segueix amb Bar de Jasmina Ressa, amb Pere Quillo i Lluís Villanueva al Goya. I en Ramon Badaula presenta l'Electa, que és nova, que en ell és autor, amb en Roger Casamalló, a la Sala Montaner. O sigui que, bueno, evidentment, podem anar també a qualsevol de les passions que es fan, a Esparreguera, a Olesa, a Cervera. Amb això no hi ha dubte de que hi ha moltes possibilitats. Però, com dic, a Sant Cugat no tenim res. I ara us diré una cosa. Aquest mes d'abril, es va gravar per primera vegada un disc a una cançó que era la següent. Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garsa que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta «La nit és morta i ja es fa clar». «La nit és morta i ja es fa clar». Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara. S'ha despertat mullada les fulles del camp del fals veí. S'espolsa en l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfa fins que les tallin d'un cop de fals. La cançó de matinada de Joan Manuel Serrat es gravava el mes d'abril de l'any 1967, ara fa 50 anys. I escolteu una cosa, l'any 67, en el Hit Parade espanyol, la primera cançó era cançó de matinada. Sí, estic dient en el Hit Parade espanyol. A finals de l'any 1967, el diari Pueblo, un diari del Movimiento, que dirigia el periodista Emilio Romero, déu-n'hi-do, nomenava entre els seus populares de l'any el cantant Joan Manuel Serrat. Si vosaltres entreu amb el tiet Google i busqueu a YouTube, trobareu una gravació de cançó de matinada que està feta al Palacio de los Deportes de Madrid, ple a vessar, amb gent aplaudint un cantant que els està cantant una cançó en català. Ai, què ha passat? Què ha passat des d'aleshores, i estàvem parlant de l'època encara franquista, perquè passi el que passi? Cançó de matinada va ser un hit, a partir de les cançons que havia fet en Raimon, va ser un hit que trencava una mica amb una línia de cançó que es feia fins al moment i que portava la cançó europea, la cançó que es feia a França, la cançó que es feia a Itàlia, portava la cançó amb la veu de persones com Joan Manuel Serrat. Aquí us la deixo. Cançó de matinada. Fins al dijous que ve, que tindrem música, tindrem un compositor, en Marc Migó, i tindrem en Dani Pulmón, beatbox, junts, un compositor de clàssica i un compositor, un autor, un cantant del derivat del hip-hop. Pot ser interessant. Fins dijous. Adéu.
Que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça't la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el pare. Roig, tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara.